Sílvia González. Jornada històrica a Madrid aquest dimarts amb una sessió plenària del Congrés on per primera vegada la democràcia els diputats han pogut fer ús del català, l'euskera i el gallec en les seves intervencions. Els exdiputats santcugatencs Lluís Recoder per CiU i Montserrat Colldeforns pel PSC expliquen a Cugat Mèdia la seva experiència a Madrid i com va viure la prohibició de parlar amb la seva llengua. L'exsenador Bernat Picornell recorda que la Cambra Alta es permet el català en certs casos, però la indiferència dels senadors, diu, era general. Per la seva banda, la senadora socialista Elena Vila admet que ella actuarà amb normalitat com quan va prometre el càrrec en català a l'agost passat. Les entitats ecologistes que mantenen als tribunals la construcció de l'escola La Mirada veuen amb bons ulls la ubicació alternativa proposada per l'Ajuntament. De fet, l'emplaçament triat per l'equip de govern com a pla B és un dels tres que va proposar SOS Bosc Volpelleres, ja que asseguren té superfície suficient i pot encabir el projecte arquitectònic tal com està plantejat. Per això demanen que el consistori opti de manera definitiva per aquest nou solar i descarti d'una vegada per totes el parc del Bosc de Volpelleres. L'entrada en vigor de la Llei de Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals ha quedat prorrogada per ara. Aquesta llei obliga a fer que totes les persones amb gossos haguessin de contractar una assegurança de responsabilitat civil i que s'havia de començar a aplicar a partir del pròxim dia 29. Segons ha informat la Direcció General dels Drets dels Animals, que depèn del Ministeri de Drets Socials, a través d'un comunicat, es posposa la normativa fins que es desenvolupi el reglament d'aquesta nova llei. El Sant Cugat Fantàstic, el Festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Sant Cugat, arriba aquest divendres a la ciutat a la seva novena edició. Fins al diumenge, els cinemes Sant Cugat acolliran aquest esdeveniment carregat de preestrenes i novetats del gènere enguany. A motiu del 50è aniversari de l'estrena de l'Exorcista, es projectaran films lligats a aquesta temàtica que es complementaran amb una xerrada amb el rector de la parròquia de Sant Pere, Emili Marlés, i experts en la matèria com l'escriptora Teresa Porqueres i el cineasta santcugatenc Marc Carreter. Tot plegat serà durant la nit de dissabte amb una marató diabòlica. I la sèrie de Netflix, El cuerpo en llamas, que narra el famós crim de la Guàrdia Urbana, comptat amb participació local, el santcugatenc Sergi Subirà ha estat el coordinador d'efectes especials físics de la sèrie i s'ha encarregat de dissenyar les escenes d'acció, assessorar i entrenar els actors. També hi ha participat, en menor mesura, la periodista santcugatenca Maria Ticàs.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
El Festival de Cinema Sant Cugat Fantàstic i de Terror engega aquest divendres la novena edició i obre un cap de setmana carregat de preestrenes i novetats del gènere. Enguany, a motiu del 50è aniversari de l'estrena de l'Exorcista, es projectarà al cinema Sant Cugat Films lligats a aquesta temàtica i tindrà lloc també una xerrada amb el rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, Emili Marlès, i experts en la matèria. Per parlar d'aquesta iniciativa cultural que arriba a la novena edició, tenim amb nosaltres a un dels seus responsables, en Joan Ramon Armadàs. Benvingut a Cugat Mèdia, Joan Ramon.
Què tal? Bon dia.
A portes de la desena edició, que serà l'any que ve, creieu que és un festival ja consolidat?
Home, com dius, l'any que ve farem 10, suposo que estarà més consolidat quan arribem a la desena, no? Que sempre els números rodons fan més il·lusió. De totes maneres, aquest any celebrem un desè aniversari encobert, perquè el Sant Cugat Fantàstic, el seu embrió, va ser una activitat que va ser la nit del terror, que vam fer aquest any fa 10 anys a la Festa Major de llavors. Per tant,
que va ser l'inici, llavors?
Va ser l'inici, això va ser només un dia, va ser, en aquest cas, integrat dins les activitats de la Festa Major i ens va donar energia al Marc Carreter, l'altre codirector i a mi, doncs, per en aquest cas, impulsar un festival ja amb totes les de la llei que, si tot va bé, l'any que ve celebrarem la desena edició.
I com han estat aquests 9 anys de camí?
Doncs fantàstics, amb molta varietat, amb molts convidats, allò mirant enrere, doncs hem tingut personatges com en Richard Stanley, no sé, actrius com la Macarena Gómez, i sobretot de parts de les que estem molt orgullosos és d'haver portat any rere any un munt de talent català, no? I sempre intentem dedicar el diumenge a pel·lícules i curtmetratges de directors catalans, i això ho hem anat mantenint cada any, i si ho hem pogut fer és senyal que això existeix. O sigui, que hi ha directors i directores catalans que fan cada any curtmetratges i pel·lícules de temàtica fantàstica i de terror. Per tant, ens enorgulleix no només, diguem, recopilar-los, sinó també que això continuï passant, i és una mostra, doncs, que en aquest país aquest tipus de gènere té molta tradició, té molta empenta, i hi ha molta gent amb moltes inquietuds per donar-lo a conèixer i explorar-lo.
Creieu que altres festivals d'aquest gènere no se centren tant en pel·lícules fets per cineastes catalans?
Jo crec que a Catalunya hi ha una cosa que es diu TAC, que és Terror Arreu de Catalunya, que és una associació que engloba a tots els festivals d'aquesta temàtica i de la qual en formem part, i tots som d'alguna manera germans petits del gran festival que és Sitges. I què passa? Que Sitges, sent com és el festival de gènere més important del món de fantàstic i de terror, moltes vegades no pot agafar tot el que hi ha, doncs, perquè a vegades ha de posar segons quines preestrenes de Hollywood, i no hi ha l'espai, o no l'espai, sinó a vegades el protagonisme, el millor que nosaltres considerem que mereixerien segons quines pel·lícules. Llavors, per això, tots aquests festivals del TAC sí que ens dediquem a tot el que hi ha. I moltes vegades algunes sí que han passat per Sitges, però algunes que no han pogut passar per la raó que sigui, doncs nosaltres les repesquem i llavors les exhibim, i vaja, sabem que tots directors, actors, tots els equips tècnics estan encantats de la vida, perquè en el fons tothom qui fa cine el que vol és que el seu producte es vegi i que el públic el gaudeixi, i compartir-ho, comentar-ho, i per tant és una alegria per ells i per nosaltres.
De fet, el vostre festival arriba a Sant Cugat aquest cap de setmana, comença divendres, acaba diumenge, són uns dies abans de que comenci el Festival de Sitges, de fet. Sempre em sembla que coincideix, a més, no?, que també comença una miqueta abans el de Sant Cugat i després arriba el de Sitges. No sé si és una cosa volguda, també per part vostra, i si és un complement d'iniciem a Sant Cugat i després pots anar a Sitges. Però abans has de passar per Sant Cugat.
A veure... ja ens agradaria, no?, que la gent primer volgués passar per Sant Cugat, però clar, competir amb un festival com el de Sitges, que té una història, potser ens doble l'edat a tu i a mi, doncs és bastant difícil. Però competències a banda, el que està clar és que jo crec que en tots aquests festivals no hi ha un esperit de competència, sinó al contrari, de solidaritat i de compartir. Molts dels curtmetratgistes i moltes pel·lícules van rotant, perquè entenem, per exemple, el Cardo Terror, que és ara a l'octubre, no és una competència del Sant Cugat Fantàstic, com tampoc és una competència del Terror Molins.
Són complements.
Clar, o del Fango Fest, que ens fan posta. Vull dir, hi ha gent, a més, que fa la ruta, però que el que és normal és que la gent de cadascun d'aquests municipis vagi al del seu poble. I si vas al Fango Fest d'Amposta, doncs potser no vens al de Sant Cugat o no vas al de Molins i vas al que està a prop de casa teva. Per tant, podem fer aquest moviment i, de fet, compartim i en som conscients molts dels continguts. I per això està bé, perquè això vol dir que tots aquests continguts, i com dèiem, tot aquest talent proper que tenim, arriba a tot arreu, no? I es va esponjant al llarg del territori català, i, com dèiem, els cineastes poden ensenyar el seu producte a diferents llocs. I ja et dic, i fa molta il·lusió, perquè quan venen aquí ens ho diuen, i jo que ho he pogut fer, o el Marc Carreter, que també ho han pogut fer, com a cineastes ara ja ens encanta anar pels llocs a presentar les pel·lícules, per tant...
Per tant, l'estat de salut del cinema fantàstic i de terror català i a Catalunya està en bon estat de forma, perquè em parlaves no només de Sitges o Sant Cugat, acabes de dir un munt de...
Sí, me'n deixo, Sí, no sé, hi ha la Cucullona de Girona, és que n'hi ha molts municipis, ara no te'ls diré tots perquè quedaré malament aquí, per citar-te només ciutats veïnes de Sant Cugat. Tenim a Cerdanyola, el Creepshow és el de Badalona, ara quedaré fatal, que no me'n recordaré del nom, el Fantos Freak. Tenim a Rubí, l'Infest, tenim a Molins, el Terror Molins, que també després de Sitges és el més veterà. Vull dir que només ciutats veïnes de Sant Cugat tenen el seu festival.
I què té aquest cinema que agrada tant?
Doncs té un seguidor molt fidel. Té molt crític, també, però a la vegada molt fidel i molt predisposat a la vida festivalera. Així com, per entendre'ns, mires el panorama festivaler i no veus festivals de comèdia, que també és un gènere que agrada molt, festivals de fantàstic i terror n'hi ha molts, perquè és un nínxol de mercat, però és un nínxol molt agraït, perquè, com deia, té molts seguidors i, ja et dic, alguns fan la ruta i mai es cansen. O sigui, mira que hem posat pel·lícules de zombis, hem posat pel·lícules d'exorcismes, hem posat pel·lícules de slashers, hem posat pel·lícules de monstres. Sempre n'hi ha una de nova i sempre n'hi ha alguna que t'aportarà alguna cosa diferent.
Així que no són totes iguals, eh?
No. A veure, clar que... A veure, tot està inventat, però a la vegada tot li pots donar una volta, a tot li pots donar un punt de vista, li pots donar un estil, li pots donar una personalitat, i per tant, sí, hem vist moltes pel·lis d'exorcismes, però les dues que veurem al Sant Quart Fantàstic doncs seran diferents de les altres. Que està clar que hi ha el diable que es fica dins d'algú? Està clar, perquè si no, no serien d'exorcismes. Que està clar que si venen extraterrestres doncs serà una pel·lícula de ciència-ficció? Sí, però poden venir en son de pau, poden venir a atacar, poden venir de moltes maneres. Per tant, sempre hi ha lectures i sempre hi ha capes i matisos que es poden donar dins el gènere, i hi ha molts subgèneres dins el gènere, que això també està molt bé, perquè moltes vegades la gent es pensa, ui, és que clar, pel·lis de por... També passem, per exemple, una pel·lícula aquest any que es diu Mission a Marte, molt Berlanga, que té un element fantàstic que quan has vist la pel·lícula dius, home, doncs potser no era tan fantàstic, i a vegades és l'estil o el llenguatge el que la fa fantàstica. Psicosis està considerada una pel·lícula de cinema fantàstic i no té cap element sobrenatural, més enllà de com estava en Norman Bates de Nat de l'Olla. Vull dir que és un gènere que té molta flexibilitat i que hi caben moltes coses, més enllà de la pel·lícula de terror clàssica de que em surt un armari i m'espanta.
I posant la mirada enrere amb aquests 10 anys i amb tota no la competència sinó aquesta quantitat de també programació que hi ha al voltant de Sant Cugat, com a objectius dels propers anys, dels següents 10, on estarà aquest festival? Com ho veus?
Esperem que segueixi a Sant Cugat, que segueixi als cinemes de Sant Cugat, que ha estat sempre el seu lloc per excel·lència, i doncs esperem que vagi creixent, esperem poder anar guanyant suports tant municipal com d'altres entitats i potser altres patrocinadors. En aquest cas tenim la sort que Estrella d'Am ha confiat en nosaltres des del primer any, i és una sort perquè sense aquests patrocinadors privats ja et dic jo que el festival no es faria. Per tant, és una sort que trobem empreses com aquesta que donin suport a la cultura d'aquesta manera, i si en podem sumar de més combinat amb suport municipal o d'altres administracions, doncs la cosa pot créixer i sempre pots destinar, doncs, jo que sé, més diners en publicitat, en portar convidats que vinguin de més lluny. En aquest cas, per exemple, portem a l'Ismael Vázquez, que ve de Sevilla, que és el director d'una pel·lícula que es diu Johnny Pata de Conejo, que veurem de pirates. Però, clar, ens agradaria portar molts més directors i molts més actors i actrius i molts més... Però, clar, el festival dona pel que dona, i moltes vegades doncs el que només podem portar és o un convidat internacional o un parell de nacionals o que estiguin propers, perquè no ens dona més de si la cosa, no? Llavors, jo crec que si això aconseguim que vagi a més, també serà un reclam perquè encara més públic s'hi acosti.
Parlem de l'edició d'enguany, que és la novena. La inauguració serà intensa, de fet, aquest divendres a 8:45, si no m'equivoco, a 9:00 PM, exactament. Mm-hmm. Què ens espera aquell dia?
D'entrada, ens espera un curtmetratge, que es diu Quiet, d'Héctor Romance, un director andorrà, que ja havia passat pel festival en altres ocasions i que tracta un tema dur, que no vull revelar, però que és un d'aquests curtmetratges que acaba i et deixa ben tocat. I després veurem una pel·lícula de bruixes. En aquest cas, en aquest festival en concret, després mirant la programació, sí que hi ha bastants continguts que tenen a veure això, no?, amb la possessió, amb éssers malignes que d'alguna manera se'ns fiquen a dins. I després una pel·lícula que li fem un homenatge, que es diu Darklands, de Julian Richards, que també és un director que havíem tingut pel·lícules seves al festival, i que és una pel·lícula independent que ens ve de gust recuperar, doncs, aprofitant aquesta efemèride, més relacionada amb sectes, en aquest cas.
I això és una darrere l'altra?
Sí, tot seguit.
Tot seguit.
És una marató d'inauguració per començar amb una forta traca i que després ja et quedis amb ganes de més l'endemà.
Serà dissabte, de fet, el festival s'allarga durant tot el cap de setmana. Com dèiem, els cinemes viuran una marató diabòlica, també de temàtica exorcista, que comptarà més enllà de les projeccions de la xerrada especial Exorcismes, Realitat i Ficció, amb el rector de la parròquia, com deia abans també a l'entrada de l'entrevista, de Sant Pere d'Octavià, el mossèn Emili Marlès, i altres experts en la matèria. A veure, de què tracta això? Veurem el mossèn dintre el festival, això?
Doncs sí, ens fa molta il·lusió, perquè una de les coses que ens agrada és... Com dèiem, apostar pel talent local, i en aquest cas proper del tot, perquè és de Sant Cugatenc. I parlant d'exorcismes, està clar que sempre pots fer una xerrada, un homenatge, fins i tot projectar la pel·lícula de l'exorcista, que aquest any fa 50 anys, i a més que tot just s'ha mort el seu director William Friedkin. Per tant, està més d'actualitat que mai, malgrat que ja tingui 5 dècades, buscant com donar-li una volta a aquest aniversari, doncs el primer que vam pensar és, ostres, anem aquí a la porta de casa, no? Anem a trucar a la porta de l'abadia, a veure si... I sí, vam parlar amb el mossèn, ja li vam advertir on se'ls ficava, dius... un festival, parlem d'exorcistes, possiblement al pòster hi hagi alguna cosa satànica i diabòlica, però bé, de fet, encara que sembli un tema molt tabú, l'Església oficialment té exorcistes. Cada diòcesi té un exorcista. Vull dir que això, malgrat sembli ficció, és realitat. En aquest cas, l'escriptora Teresa Porqueres, que va fer un llibre sobre l'exorcista de la diòcesi de Barcelona, també és l'altra professional que ens acompanyarà, juntament amb el Marc Carreter, que ha fet una pel·lícula sobre exorcistes, i a part de ser el codirector del festival... Doncs,
Asmodèxia, no?
Asmodèxia, sí. Que tot just aquest any també es compleixen 10 anys del seu rodatge. Per tant, hem pensat, ja que tenim dos talents locals com el Marc Carreter i el mossèn Emili Marlès per parlar de la matèria, i en aquest cas la Teresa Porquera ens aportarà una visió externa i ella com a estudiosa del cas, però serà molt interessant aquest triumvirat o aquestes tres persones com abordaran el tema, no? Com el Marc Carreter va pensant en l'exorcisme des de la ficció i, per exemple, tots els clichés o tòpics dels exorcismes, no? Que si s'ha de parlar en llatí, que si la creu, que si l'aigua beneïda, i potser mossèn Emili ens explica que tot això... és cine i no és realitat. O sigui, com són els exorcismes de veritat? Perquè passen, doncs, qui millor que una persona que té relació directa amb l'Església perquè ens ho expliqui, no?
Això té molt de suc, eh?
Home, jo crec que sí, jo crec que és molt interessant. Espero que la sala estigui plena. Jo, si no fos el director del festival, ja aniria, perquè, vaja, em genera una curiositat espectacular.
Però llavors després es desmuntarà la idea de la pel·lícula justament que celebra el 50 aniversari de l'exorcista, no? Que és...
Però no
totes
passa
aquelles
res.
Imatges tan emblemàtiques.
El cinema ens ha mal acostumat a una sèrie de tòpics i clichés que són així, i no sé, tu quan vas amb el cotxe no aparques mai davant del lloc on vas, i al cine sempre passa. Hi ha una sèrie de tòpics que continuen passant, però el que a mi em sembla molt interessant és saber quins s'han perpetuat en el cinema i per què. O sigui, què va fer, si és que va fer alguna cosa l'exorcista, potser per tergiversar o per enganyar-nos, si és que va ser així, de com són els exorcismes de veritat. Estic segur que els exorcismes de la pel·lícula no són com són els de veritat. I, en canvi, ha marcat una tendència, ha marcat una estètica, aquesta pel·lícula. Va ser molt important i ha tingut centenars d'imitacions i de tributs i de pel·lícules que recorden a l'exorcista William Friedkin. Per tant, en la mesura que tenim una persona, dues en aquest cas, perquè la Teresa Porqueres també ha estudiat exorcismes reals, com que aquestes dues persones i tenir un cineasta que ens pot aportar, potser, la visió no contrària, però sí complementària, no? De com el cinema, com en aquest cas la cultura, s'ha aprofitat d'aquesta realitat, que són els exorcismes, per generar un espectacle, que són les pel·lícules d'exorcismes, no? I vaja, jo ja et dic, jo si no fos perquè hi estic darrere, és una xerrada que m'encantaria anar i que tindria, com a fan del cinema, tindria molta curiositat per saber què és veritat i què no.
I per qui vulgui anar i que ens estigui escoltant, això és dissabte a les 9 del vespre, la Marató Diabòlica, per si hi ha gent que diu, m'ho estic apuntant ja a l'agenda perquè no m'ho vull perdre, perquè pot ser molt interessant.
I efectivament, primer hi haurà la xerrada, en aquest cas, i després dues pel·lícules, una que es diu 13 exorcismos, que en aquest
cas... Martínez.
I que tenim a José Sacristán, també amb un cognom interessant per fer de pare exorcista, que automàticament ens recordarà, segurament, a la figura de l'exorcista de la pel·lícula William Friedkin, vull dir que podrem fer els paral·lelismes amb aquest homenatge, i després la pel·lícula Marc Carreter d'Asmodèxia.
I també altres propostes, ja en clau internacional, no? Monstros i Feed Me?
Sí. Això per completar, i sempre intentem que hi hagi varietat dins del gènere, com dèiem, com que té molts subgèneres, doncs que en aquest cas tenim bruixes, tenim canibalisme, tenim monstres, tenim exorcismes, doncs que hi hagi un ventall molt ampli, i hem trobat aquestes dues pel·lícules. Monstruos ja està clar de què va, el propi nom Monstruós ja et diu que en aquest cas hi haurà éssers malignes en forma de monstres amb tentacles que amenaçaran a la Cristina Ricci, que és la protagonista, i el seu fill.
De nou de moda, Cristina Ricci, perquè surt a Wednesday, a miércoles.
Sí, l'hem recuperat. Era la Wednesday antiga, sí. Antiga pels que estava, perquè érem joves als 90, sí, encara sí. Ni una més antiga, però aquesta no està feta aquesta pel·lícula, i efectivament, molt, molt, molt d'actualitat. I després Feed Me és una d'aquestes pel·lícules pertorbadores sobre un home que no supera una pèrdua i es deixa entabanar per una persona que l'introdueix al canibalisme, vull dir que coses molt divertides i molt interessants de descobrir.
I com deia el Joan Ramon, a l'inici de l'entrevista, no s'obliden del cinema de casa, perquè precisament diumenge es programa la preestrena de, aviam si dic bé, Emerge?
Sí, és Emerge. És
Emerge, sí, val. Sí, sí, sí. Del cerdanyolenc Rafa Dangrà, per tant, un veí d'aquí Sant Cugat.
És el director, justament, del Fantosfèric de Cerdanyola. I és una persona que hem tingut també com a jurat, vull dir que hem tingut també alguns curtmetratges seus del festival i el tenim literalment a la porta del costat. Per tant, encantats de que vingui, de que ens presenti la seva pel·lícula i d'extendre tota aquesta companyonia que hi ha entre la gent que no només que fa el cinema, sinó que fem a aquests festivals. També tenim Ave Maria, una pel·lícula dirigida per dos joves.
És el que tanca, no? Tanca...
Sí, sí, la que tanca, i després tindrem una sessió que sempre té molt èxit, que són els curtmetratges de directors catalans, que tindrem en aquest cas un curtmetratge d'un sacogatenc, l'Elias Villalonga, que porta molts anys, crec que des del primer any, venint al festival, comprant-se l'abonament amb els seus amics, o sigui, és un fidel seguidor del festival, i que fa uns anys es va posar a fer curtmetratges d'una manera amateur, i cada vegada veiem com va evolucionant i els va fent millor fins a aconseguir que el seu estigui en competició oficial al Sant Cugat Fantàstic, i que ens consta, perquè ens ho ha dit, que li fa moltíssima il·lusió, i per tant, a nosaltres també ens fa molt contents que un fan del festival, que està allà des del primer any, ara el veiem en una nova faceta, com és dirigint i sent part de la programació.
I molt cinema en català, però sense cinema de direccions catalanes, però em sembla que poc en català. Pot ser que sigui molt...
En català costa.
Costa, oi?
El gènere en general costa.
Això és el que volia preguntar. És a dir, el gènere és un gènere que tendeix molt a estar castellanitzat.
A veure...
O també molt en anglès.
A veure, hi ha de tot, eh? I el que passa que ja no és, per mi no és un tema del gènere, és un tema del cinema en català en general. O sigui, no és que no hi hagi pel·lícules de gènere en català, és que quantes comèdies hi ha en català? Quants thrillers hi ha en català?
Costa que la llengua...
Correcte, el que costa és fer cinema en català. No fer cinema de gènere en català, aquest és un altre pas, però fer cinema en català
costa. Sí, fa molt cinema català, de gent catalana, però...
Clar, mira, el Bayona mateix fa cinema català.
Però no en català.
A Hollywood ja dirigint El Senyor dels Anells, la sèrie més cara de la història, per posar-te un exemple. No el fa en llengua catalana, suposo que és evident, fer una pel·lícula Hollywood en català seria complicat, però i ell va començar fent aquest tipus de gènere i anant a aquest tipus de festivals, i ara mira on el tenim. Però jo crec que el problema no és el gènere en català, sinó és el cinema en català en general. Cada any, si marquem com a referència els Premis Gaudí, que són els que premien el cinema català, no només en català, pel·lícules que competeixen a la millor pel·lícula, o sigui, en català, hi ha hagut anys que n'hi havia 5 i se'n nominen 4, per tant és que només per fer-la gairebé entres, i últimament ha anat pujant, però ha anat pujant vol dir que en tenim 9 o 10 sense comptar les pel·lícules per a televisió i sense comptar documentals, eh? O sigui, estem parlant de ficció, que també són en català i també les hauríem de comptar, eh? Però marcant la categoria, diguem, que més titulars omple, que és la de millor pel·lícula.
Escolta una estona de Caramelles amb la Lira a Ràdio Sant Cugat, la banda sonora de la teva vida. Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB, finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona. No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
El devot de Sant Joan. Conten que una vegada hi havia un home que sentia molta devoció per Sant Joan, perquè ell se'n deia, i perquè se n'havien dit tots els seus abans passats. Tenia tres fills. El gran també es deia Joan, i els altres dos també se'n deien de segon nom. Cada dia, en passar el rosari, deia un Pare Nostre per al Sant Precursor. I cada any, per la festa del Sant, li feia dir una missa. Dels tres fills, els dos grans, més aviat, eren perversos que no pas massa bons. I heus ací que un any, el dia mateix de Sant Joan, es va morir el més gran. El bon home en tingué un gran disgust. Cregué que el Sant no es recordava d'ell, malgrat tenir-li tanta devoció, i des d'aquell dia no li dedicà cap més Pare Nostre. L'any següent encarregà la missa que feia dir cada any, i mentre celebrava se li va morir el fill segon. El bon home, desesperat, cregué que el Sant no el volia bé i resolgué no fer-li dir més la missa. Al vespre del dia de Sant Joan, de l'any següent, mentre deia el rosari, se li aparegué el Sant Precursor i li parlà així. Et penses que Déu Nostre Senyor i jo t'hem abandonat? No és així. Hem disposat dels teus fills perquè eren uns dolents i llurs mals íntims els haurien conduït a morir a la forca, amb gran deshonra per tu i tots els teus. I més ha valgut que poguessin anar al cel abans de caure en cap malifeta. T'hem deixat el fill petit perquè és bo i caritatiu i fins i tot arribarà a sant. Sant Joan obrí una finestra i feu veure al pobre home l'espectacle de la forca on haurien estat penjats els seus fills morts si haguessin continuat a la terra. Des d'aquell dia, el pare, agraït, continua resant i fent dir misses a Sant Joan. El fill petit seguí pel camí del bé fins a arribar a Sant i el veneren els altars.
Rondalles a peu d'escala.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Entitats, a Ràdio Sant Cugat.
Són 2:15 del matí del dimecres 20 de setembre de 2023 i comença el programa Entitats, un espai que vol ser una finestra perquè les entitats puguin venir a la ràdio a explicar la seva activitat i mostrar-la a tota la ciutat. Avui hem convidat l'Assemblea per la Bici, una entitat que va néixer el 2015 per promocionar l'ús de la bici com a mitjà de transport a Sant Cugat. Ens acompanyen a l'estudi de Ràdio Sant Cugat dos dels seus membres, Ernest Vidal i Samuel Navarro. Benvinguts.
Hola, bon dia.
Hola.
Gràcies per acompanyar-nos a Cugat Mèdia. Comencem pel més recent, que és aquesta setmana de la mobilitat sostenible i segura, que se celebra aquesta setmana. I precisament vosaltres, aquest divendres, que prenguin nota els oients, organitzeu una activitat el Dia Sense Cotxes que tituleu Dóna-li la volta a l'Anella Verda. Sortirà a les 6 de la tarda de la plaça de Lluís Millet. Què voleu reivindicar amb aquesta acció?
Doncs, bueno, l'Anella Verda ha sigut com una mica el símbol de la bicicleta a Sant Cugat. Han passat coses últimament, coses bones i coses dolentes, i hi ha molta gent que té ganes de sortir al carrer i reivindicar la mobilitat sostenible, té ganes d'explicar que l'Anella Verda ha de funcionar i que la mobilitat sostenible ha de funcionar i que és la bicicleta és una de les eines que ens pot ajudar a controlar aquest canvi climàtic. I pedalarem aquest divendres pues, donant voltes a l'Anella Verda.
I aquesta Anella Verda com la tenim? Perquè a l'estiu jo crec que no vau estar molt contents arran d'una acció doncs, que va ser de les primeres que va realitzar aquest nou govern de l'Ajuntament i és la retirada, l'eliminació de les pilones de separació del carril bici aquí a Rius i Taulet, a un tram. Com està aquest tema ara després de les crítiques que vau desfermar?
Bueno, ens va agafar una mica tots per sorpresa, així a finals de juliol, va ser una mica com una mica inesperat, i realment nosaltres portàvem, des de que es va implantar l'Anella Verda que va ser en el Covid, amb urbanisme tàctic, estàvem reclamant una mica més de seguretat perquè l'Anella Verda no tenia pilones per protegir-la, sí que tenia els armadillos, diguéssim, però vull dir, estava constantment invaïda de cotxes de repartiment, de cotxes traient diners al caixer automàtic, de cotxes anant a comprar el pa, de cotxes anant a comprar el diari, etc, i sense impunitat. I llavors portàvem molt de temps reclamant als tècnics de l'Ajuntament que augmentessin la seguretat del carril, que els segreguessin de veritat, van estar posant pilones, vam estar molt contents, la gent, els companys circulaven en bicicleta amb més seguretat, era una cosa que es podia palpar a la ciutat, hi havia menys cotxes aparcats al carril bici i hi havia més bicicletes. I llavors ens va agafar una mica tots per sorpresa que aquestes anelles les tallessin, no és que les traguessin, sinó les van tallar argumentant que les ambulàncies no hi podien passar, quan eren unes anelles que eren flexibles i que estaven preparades precisament per això. I llavors això ha sigut una cosa que realment ha afectat molt al col·lectiu ciclista, ha afectat molt a les AFAs que estaven preocupades perquè els nens anessin en bicicleta a les escoles, tenen preocupació les AFAs per tot el que s'estava preparant per la seguretat a les escoles, i bueno, una mica ha marcat una mica la línia d'aquest Ajuntament a què és el que vol fer i el que no. Llavors ens preocupa i això.
I en aquest sentit, si no vaig errada, vau tenir una reunió amb l'Ajuntament, sí. I no sé si aquesta reunió ha anat sobre rodes.
Bueno, ha estat una primera reunió, una presa
ha estat una primera reunió per conèixer, per explicar. Hem parlat a més a nivell del que preteníem, els hi hem fet unes demandes, hem parlat, estem en un moment de canvi climàtic, d'emergència climàtica, i pensem que el municipi s'ha de comprometre de manera pública amb objectius de sostenibilitat, amb objectius de mobilitat que estiguin alineats amb els protocols i amb els acords de París, per exemple. Els hi hem demanat una reducció del trànsit motoritzat del 50% per el 2050, que creiem que ha de ser un objectiu de ciutat, i ens han escoltat, no sé si estaven molt alineats amb aquests objectius, però sense uns objectius de ciutat, problemes com el que he tingut de les pilones, al final serà un carril bici sí, un carril bici no, però hem d'anar tots plegats amb un model de ciutat que ens creiem.
Avui, per anar a PAMS, centrem-nos en les pilones i després, si de cas, també comentem aquestes demandes i les concretem, que és el que heu demanat a la Carta als Reis d'aquest inici de mandat. Amb el tema de les pilones, n'heu tret l'entrellat, o sigui, és una mesura que és irreversible. Com se situa en aquesta tesitura uns mesos després a l'Assemblea?
Tampoc hem profunditzat molt amb el tema de les pilones perquè pensem que és una cosa que ja està feta. Sí que ens han dit que miraran de posar càmeres de seguretat quan més aviat millor, quan més aviat possible, que tenen les seves dificultats de temes legals i tal, però que sí que és una cosa que volen fer. I llavors hem parlat sobretot molt de que l'èxit del futur de la mobilitat amb bicicleta depèn molt de la seguretat, perquè per molta infraestructura que facin i per molta pintura ciclista que posin al terra i per molta zona 30, si la gent no ho respecta, si la gent... O sigui, a Sant Cugat els últims 4 anys no s'ha posat cap multa per excés de velocitat a el que és el centre. O sigui, i el que és el municipi, tot el que és Valldoreix, Mirassol, La Floresta, etc., doncs la gent circula amb cotxe a el que li dona el paisatge. I llavors, si no hi ha ningú, la gent circula a 50 o 60. Quan es troba una bicicleta, doncs evidentment l'estorba i a vegades es donen circumstàncies perilloses d'assetjament. I llavors, amb això, és una cosa amb la que volem que l'Ajuntament li posi el dit a la llaga. El dit a la llaga, sí.
Anafra, no la passa Anafra, res. Sí. Hem entès el que volies dir. Bàsicament, voldries... Sona fort, però més madura en aquest sentit per poder implementar una situació de seguretat envolvent i real pels ciclistes?
O sigui, no demanem madura, demanem que a poder moure'ns en bicicleta amb seguretat per tot el municipi. I si la teoria és que no es pot anar més de 30 km per hora, pues que es compleixi d'alguna manera. Llavors, si ara no s'està complint, pues això frena a tot aquest ciclista novell que vol anar en bicicleta i no pot perquè la gent li fa por. A totes les enquestes que es fan sempre de temes de bicicletes, el primer punt negatiu sempre és la seguretat. La gent li fa por anar en bicicleta. La gent li emprenya que li robin la bicicleta i la gent li fa por anar en bicicleta. Això és una cosa que podem constatar a la feina amb companys, familiars, amics, fills i tal. Vull dir, la gent li fa por anar en bicicleta. I per què li fa por? Pues perquè passen coses.
Dieu que no hi ha hagut multes, això ho sabeu de bona tinta?
Sí, hem fet la pregunta i no han hagut multes d'accés en zones 30 no ha hagut cap multa en els últims 4 anys. Vull dir, perquè tampoc hi ha radars. I, bueno, no sé
si heu sortit contents o mig contents. A veure, que ens digui alguna cosa també el company. En Samuel.
En temes de seguretat han agafat el punt i han dit que potser faran alguna cosa. O sigui que això ha estat, no sé si positiu, perquè al final... ens poden prometre moltes coses, però ho veurem d'aquí a 2 o 3 mesos quan ens tornarem a veure, veurem si s'ha fet alguna cosa o no. No estic segur que aquest ajuntament estigui obert a prendre les mides ambicioses que necessita el món. El món ara i l'emergència climàtica necessita accions molt més ambicioses de les que s'han fet els últims 15 anys. I no estic segur, han parlat molt de consens, però al final el consens, això el que vol dir és que farem 4 anys sense fer res.
Han parlat molt de que ja el municipi té una sèrie de cotxes i que què ha de fer la gent amb aquest cotxe, i clar, perquè al final això és Vull dir, si tu afavoreixes a la bici, has de desfavorir una mica el cotxe, perquè al final això són vasos comunicants.
I per això hi ha una zona de baixes emissions també, i per també s'ha de fomentar el transport públic, etc, etc, etc.
I Europa està, per tant, en aquest sentit, Europa està subvencionant molt la mobilitat sostenible, Europa està exigint que els països es posin les piles perquè els deures no s'aconsegueixen a nivell d'emissions, a nivell de contaminació, a nivell de tot. I llavors, pues, bueno, s'han de prendre decisions, potser impopulars, però estructurals, que no podem prendre els ciutadans de peu, les ha de prendre qui governa, els governs o els municipis.
Doncs anem al tema, perquè abans apuntava el company aquestes mesures que heu reclamat. Intentem explicar-les i enumerar-les perquè la gent i els nostres oients els hi quedi clar què és el que demana l'Assemblea de la Bici. D'una banda, hem parlat d'aquest compromís públic per la reducció del trànsit motoritzat al 50% al 2050. Ho he dit bé?
2030.
2030, disculpa. 2030, sí. Tota la raó. Quines són les altres mesures?
Els hi hem explicat, més que una petició, els hi hem explicat que el pla de mobilitat urbana que ja existeix, que és del 2014, que va aprovar un govern convergent, és un pla que té encara molt recorregut. Es va trigar 3 o 4 anys en redactar i 9 anys després encara no està implementat. Aquest pla té moltíssim recorregut per fer molts canvis a la mobilitat urbana, en el sentit que demana Europa i que demana els acords de París, etc, etc. Llavors, aquest govern parla molt de fer un nou pla urbanístic. Això és una patada a la pilota cap endavant per no fer res en 4 anys. I llavors els hem explicat que no, que urgència vol dir que si volen fer un nou pla d'urbanisme està molt bé, però en paral·lel hem d'implementar el que ja existeix.
O sigui, seria conviure en la tramitació, l'elaboració d'un nou pla de mobilitat per la ciutat i, mentrestant, anar treballant sobre l'existent de fa uns 9 anys, que ha canviat molt la ciutat, però seria una mica això?
Però la ciutat, bueno, la ciutat ha canviat, però la ciutat no ha canviat tant. Els reptes que té la ciutat són similars als que hi havia fa 9 anys.
Però llavors no hi havia 50 quilòmetres de carril bici fa 9 anys. En aquest sentit, la ciutat sí que ha avançat una miqueta, com a mínim. No el veig molt convençut.
Bueno, el creixement de la bicicleta, hem vist els últims anys, ha estat d'un 10% d'usuaris a l'any, que és un creixement important, però al final, si partim d'una base molt petita, tampoc és tant. Hi ha 50 quilòmetres de carril bici, però molts no són funcionals de manera molt segura. Hi ha molts carrils bici que potser acaben al final de Vuitpalleres i la gent que ha de treballar a Sant Joan, doncs no té res. Llavors pot haver-hi molts quilòmetres de bici, però si no et porten a un lloc funcional o has de passar per un quilòmetre on és molt perillós, la gent no agafarà.
Per tant, hi ha punts negres en aquest circuit de 50 quilòmetres. Segur que això ho teniu apamat. Estem parlant de quins gaps, de quins buits tenim en aquest circuit a l'hora de poder parlar en propietat d'un circuit complet a la ciutat.
No, vull dir, sí que s'han fet moltes coses i hi ha moltes coses preparades. S'han fet moltes coses també per als pressupostos participatius que la gent, la ciutadania, demana molt de temes de mobilitat, i ara, per exemple, s'està fent el que és anar fins a Rubí en bicicleta, però vull dir, el pla de mobilitat, quan es va fer fa 9 anys, encara és vigent fins d'aquí 3 o 4 anys, encara. I està parlant de lo que és la zona de vianants, de quatre cantons, està parlant el pla de mobilitat, que ho podeu consultar. Vosaltres veu fer els articles fa anys. Llavors, està parlant de treure el cotxe, el vehicle privat, del centre de la ciutat, i això sembla que de moment no s'està fent. Sembla que el cotxe no es vol tocar, no es vol molestar el cotxe. Que tots els que estem aquí asseguts tenim cotxe i som usuaris de cotxe. Però vull dir, hem mirat de fer canvi d'hàbits i hem mirat d'utilitzar el cotxe el menys possible. I això, vull dir, passa per, vull dir, totes aquestes accions que està intentant que Europa s'implanti a totes les ciutats i tothom, vull dir, això passa per posar traves al cotxe, al vehicle privat, vull dir, o que el cotxe vagi més ocupat, més transport públic, que la gent visqui més a prop de les feines, que, vull dir, tot va que una cap aquí. Llavors, vull dir, Sant Cugat ha crescut molt, els cotxes també han crescut, ja vam veure la notícia l'altre dia, Alta Notícies, que els pàrquings han quedat petits, vull dir, els cotxes han crescut, els cotxes són més perillosos, els SUVs són més perillosos pels nens, vull dir, és diferent que t'atropelli un SUV que t'atropelli un 600, vull dir, és així. I llavors tot és més perillós, tot és més sorollós, tot és més contaminant, i no ens n'adonem perquè són petits canvis que venen molt a poc i de sobte ens trobem en una ciutat bruta i contaminada, i poc atractiva, no sé.
Samuel.
Sí, el cotxe és un mitjà de transport que és extremadament competitiu. No hi ha res més còmode que agafar el cotxe, que està calentet a l'hivern, que està fresquet a l'estiu, que et porta del punt A al punt B, i si no hi ha embussos, sempre és el més ràpid. Però el món no es pot permetre això. La ciutat, tenim un nivell de contaminació que és 5 vegades el que recomana l'OMS. I tenim, pues, al final, pues, hi ha nens que estan malalts, hi ha gent gran que mor. El món no es pot permetre que tothom vagi en cotxe. Llavors s'ha de reduir. I això s'ha de fer un canvi que no és fàcil, perquè és el mètode de transport més còmode. I aquest canvi com es fa? Nosaltres no tenim la resposta, nosaltres estem convençuts, però els polítics, per això són els líders, ens han d'ajudar, no sé, posant traves o no sé com, ens han d'ajudar a que els ciutadans facin aquest canvi.
Poder treballar doncs, també el futur de la ciutat en el seu model de creixement, no? Parlàveu de tenir tota la vora, aquesta ciutat dels 15 minuts en què pots caminar i anar a tot arreu, tot i que bastant difícil poder viure a prop d'on treballes, d'on tens la compra, d'on tens l'escola, però una mica seria aquest escenari, no?, que vosaltres esperaríeu un canvi de paradigma, ara sí que els polítics doncs, prenguin un compromís de forma real, tot i que aquests 4 anys doncs, s'ha fet, hi ha hagut una regidoria d'emergència climàtica, no sé si en aquest sentit és valorable aquesta tasca, si hi ha hagut un granet de sorra o no en aquest sentit, com us heu trobat també?
Però també l'ecosistema s'ajusta als paràmetres que hi ha al voltant, és a dir, quan estem en un ecosistema on tothom pot tenir cotxe, la benzina és barata, no sé què, doncs potser em ve de gust anar a viure a 50 quilòmetres d'aquí, al Montseny, perquè m'agrada, i llavors cada dia agafo el cotxe per anar a venir. Si els embussos són horribles, o si hi ha peatges a l'entrada de les ciutats, o si la benzina està a 10 euros el litre, llavors l'ecosistema s'ajusta i potser m'aniré a viure més a prop. És a dir, el que no podem és esperar a canviar totes les coses. L'Ajuntament parlava molt de no es poden fer canvis radicals perquè no hi ha un transport públic prou bo per fer els canvis. Nosaltres diem una mica a l'altre costat. Feu els canvis i l'ecosistema s'ajustarà. D'alguna manera l'ecosistema se va ajustant. Te'n vas a viure més a prop, ho canvies. El sistema s'ajusta.
Perquè al final la gent és intel·ligent, vull dir, si tu cada dia estàs fent 20 minuts de cua en un lloc, doncs al final busques una alternativa de transport o fas teletreball, et canvies de casa o jo què sé, fas alguna cosa.
Amb quina ciutat us emmiralleu?
El que és la península ibèrica potser és Pontevedra.
Europa?
I a Europa, Copenhague, sí, Copenhague. O Utrecht.
D'acord.
Amsterdam, sí.
En prendrem nota. Val, recapitulem, a veure si hi ha alguna mesura més que heu demanat. Ens hem posat amb aquesta reducció del trànsit motoritzat al 50% al 2030, implementar un nou pla de mobilitat, però també, mentrestant...
Bueno, el nou pla de mobilitat no és obligatori. No necessitem un nou pla de mobilitat com a urgència. O sigui, que no ha de ser... Un nou pla de mobilitat no ha de ser una excusa per deixar de fer coses immediatament.
Ho plantejava en el sentit de posar fil a l'agulla el que ja teníeu, com he dit abans, que ja tenia uns 9 anys i que això no treu doncs, que si hi ha noves mesures o si es vol revisar aquest model després de 9 anys, doncs era per una mica contextualitzar la informació del company. Per vosaltres, ara, si us donessin allò una vareta màgica, què seria el més urgent a solucionar ara mateix?
Vaja. Jo segurament incidiria en la seguretat. O sigui, realment, tot el que és fora del centre de Sant Cugat, moure't en bicicleta segons quines hores, per exemple, a primera hora del matí, de nit, o a última hora del vespre, a l'hivern, de nit, és perillós. Venir de Vall d'Oreig a Sant Cugat en bicicleta, segons quines hores, és perillós. Et sents molt sol, És una mica la ciutat sin ley i jo crec que aquí s'hauria de fer alguna cosa. I, no sé, i la seguretat en global, vull dir, els carrils bici no poden estar ocupats, això desincentiva a molta gent. A més, quan et vols... Quan, vull dir, hi ha enfrontaments ridículs que no són agradables, perquè no, la bicicleta no deixa de ser un vehicle dèbil. Vull dir, al final hi ha un abús de poder. Aquests abusos de poder que tant veiem a la tele que estan parlant a nivell d'altres coses, doncs les persones que són malaltes mentals, o jo no sé com dir-li, quan estan sobre d'un cotxe i circulen amb uns carrers 30 allunyats de la civilització, pues que tothom es pregunti com actuen, vull dir, quan es troben una bicicleta que els hi molesta.
El protocol d'assetjament no creieu que estigui funcionant?
No, el protocol d'assetjament ho hem tret a la reunió i el regidor de seguretat, el Bernat Picornell, crec que no sabia ni que existia. De totes maneres, s'ho ha apuntat i pensem que alguna cosa sí que farà. En aquest sentit, jo crec que sí que hem millorat respecte a l'altre mandat.
Hem tingut llavors reunió amb el titular de seguretat, la titular de mobilitat, no sé si també l'alcalde.
I també l'alcalde, sí.
L'alcalde, la Cristina Paraire, el Bernat Picornell, l'Albert Moratet, el cap de mobilitat.
Exacte.
I el cap de gabinet, el Pep Tugués.
I quina seria per tu, pel Samuel, aquesta cosa urgent a solucionar?
Jo crec que necessitem objectius de ciutat que estiguin fora de la baralla política. Mentre fem servir la mobilitat com una mida d'oposició, les coses no avançaran. Necessitem objectius comuns, que tothom estigui d'acord en aquest objectiu que hem demanat. Perquè, si no, un carril bici més, un carril bici menys, molestar una mica als vianants o als cotxes i tal, serà un motiu de baralla i ningú farà res perquè les properes eleccions perdran vots. Llavors necessitem un pacte de govern de poble amb objectius alineats agressius.
Amb el canvi de govern, noteu les entitats que heu de tornar a demanar potser i actualitzar aquelles demandes que vau fer amb un canvi de color polític?
Sí, és una mica cansat, però bueno...
Però esteu aquí, a la ràdio pública, vull dir, dient de nou la vostra, i jo crec que una bona manera d'acabar l'entrevista és viatjar al passat i anar a l'any 2015, quan vau començar, que no sé si vau pensar que arribaríeu fins aquí. Ha valgut la pena aquesta carrera, que sembla que encara continua?
No, sí que ha valgut la pena, però sí que fa anys semblava que seria tot molt més senzill, perquè era tan obvi, o sigui, era increïblement obvi que la bicicleta és una eina brutal, fantàstica, el millor invent del segle XIX, penso. I clar, i te n'adones que costa molt, vull dir, és molt lent i la gent li fa por, als polítics els hi fa por com a no sé, electoralment no dona vots, o no sé, és una cosa estranya. Vull dir...
Doncs mireu que tothom en parlava, de la mobilitat a les eleccions passades, o sigui
sí,
que...
Sí, perquè la gent interpreta, o sigui, la gent... Està d'acord que hi ha un problema de mobilitat, però la meitat d'aquesta gent té problemes perquè falta infraestructura per la bici i l'altra meitat de la gent té problemes perquè li sobra infraestructura de la bici. Vull dir, és així.
I quants socis sou ja a dia d'avui?
No, és que no som socis, som...
Membres.
Membres. Tenim un grup d'email d'unes 80 persones i que no... Ja fa... Ara anem creixent poc, vam créixer molt al principi, i membres actius, per exemple, la setmana passada vam fer una reunió que érem 15 persones per preparar la reunió que hem tingut amb l'Ajuntament. Vull dir, i després tenim un grup d'email molt, molt actiu on hi ha molta gent que opina i...
Com a mínim, la sensació és que aquesta reunió ha estat com un got mig ple. No us veig saltant d'alegria, però com a mínim hi ha hagut una declaració d'intencions i la gent ha pres nota i com a mínim teniu una nova oportunitat en aquesta ocasió per veure d'implementar aquestes propostes.
I bueno, tenim el compromís de reunir-nos cada 3 mesos amb l'equip de mobilitat, l'equip tècnic i també la regidoria de seguretat, que això és un avanç respecte al mandat anterior. I llavors amb aquestes reunions trimensuals doncs surten temes i és una manera d'avançar i de posar deures i de posar objectius i de revisar-los, vull dir que en aquest sentit bé. I la gent és molt amable, vull dir que ens entendrem.
Doncs, però, bueno. Fantàstic de compartir tot això. amb la ràdio pública. Teniu obertes les portes. Moltes gràcies, Ernest Vidal i Samuel Navarro, membres de l'Assemblea de la Bici de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
I els oients ja ho saben, cada dimecres a 11:15 del matí tenen una cita amb el programa Entitats, la finestra per les entitats i col·lectius de la ciutat, a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 FM.
Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
El Festival de Cinema Sant Cugat Fantàstic i de Terror engega aquest divendres la 9a edició. Jo veuré un cap de setmana carregat de preestrenes.
Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
Gently breathe.
Ràdio Sant